Bé, i amb aquella alegria que ens caracteritza a la gent que tenim més de 65 anys, comença un nou programa de la Carpeta de l'Avi.
Moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Amb la Montse de Silva, presidenta del Casal Catalunya. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Amb l'absència de la Montse Alsina, que avui no la tenim una mica... La tenim una mica empuicada,
sí.
Però bé, des d'aquí la saludem perquè sabem que ens està escoltant. I bé, a les vies de so, en Carlos Lecegui, i que us parla Òscar Cardona. I avui tenim una convidada molt especial, la Míriam, del Suport Castellà.
Molt bé.
Avis i àvies, per nosaltres som molt
importants. Bé, us recordem que avui és el dia de Santa Llúcia, dia de l'any gloriós.
I tant, i tant, sí.
Diu,
sí,
Santa Llúcia del Bisbal, 12 dies abans de Nadal. No sé si més o menys és
més
així.
Més o menys és així, sí.
Més
sí,
o menys.
Sí, sí.
Bé,
sí, sí.
Nosaltres, doncs, com sempre, comentem aquelles coses que passen al casal. Millor dit, ens les comenta la Montse de Silva.
Sí. Bueno, ara volia comentar que el proper dia 22, a les 5 de la tarda, en l'auditori del casal, es faran els pastorets.
Molt bé.
Com l'any passat, que bueno, va ser un èxit rotund, no?
Sí, sí.
I esperem que aquest any, doncs, també...
Ja sé que ho teniu tot ple.
Ja està tot ple.
Sí,
està
sí.
Tot ple. Sí, és que, aviam...
No hi cap més gent. Sí, sí.
No hi cap més gent.
Sí, sí.
Dir, si més gran fos, més grans vindria, com a tot arreu. No? Vull dir que... Però bueno, estem contents perquè la gent doncs, els agrada molt, els s'hi aboquen, doncs, quan fem una cosa en el casal, la veritat...
Que la gent respon.
Participa molt, les coses com siguin. I bueno, i és això, que el dia 22, que es cau en un diumenge,
sí.
Val, 22... doncs farà els pastorets. I llavors també tenim previst fer el dilluns, el dia 23, farem el pre-Nadal.
Mm-hmm.
L'hem canviat una miqueta, l'hem canviat de dia.
Ah, molt bé.
Perquè, és clar, saps què passa? Que si el fem només quan hi ha els pastorets, només es fa en aquella sala. Clar, la gent que hi cap.
Sí.
No. En canvi, si es fa un altre dia, doncs s'obriran totes les portes i llavors podran gaudir doncs, tothom, tots els socis del casal, doncs podrà gaudir doncs, el que és aquest pre-Nadal. Val? Vull dir, penso que estarà molt, molt bé, hi haurà el conjunt aquest canvi de plans de l'Escola Balada,
sí.
També que ens faran una música estupenda, com sempre, i llavors hi haurà doncs, el pica-pica aquest que fem sempre.
Vaja, que ens ho passarem molt bé i, com sempre, les coses s'acaben menjant.
Sí.
I aquests dies normalment es menja una mica més del compte.
En el casal normalment sí, i la gent, esclar, ho espera, això també.
Clar que sí.
També ho espera. I llavors tenim també una altra cosa, que és el dinar de Nadal, val, que fa... el menjador, bueno, que fa el Fipo,
sí.
Val, que cada any ho fa també, que doncs
un dia extraordinari.
Exacte, es fa un dia extraordinari. I llavors doncs, el menú seria aquest de primer, amanida de llagostins, escudella amb galets, amanida de llagostins i escudella,
amb galets.
Sí. De segon, rap a la marinera, rodó de pollastre farcit, poden escollir el que vulguin, vull dir que, escolta, Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do, I llavors els postres, doncs, carpaccio de pinya i braç de nata.
Està bé, escolta.
Vull dir, pots escollir bastant,
És un bon
i
dinar,
més a
i
més,
tant.
Sí, i tant, Vull dir que em penso que s'ho passaran molt
per
bé.
Per aquells que no han esmorzat, ara encara deuen estar salivant, oi?
Sí, sí. I llavors això es farà divendres, dia 20.
Molt bé.
Però s'ha de demanar tiquet pel dinar, perquè és que si no s'hi cap.
Bé. Com
i
sempre,
fins a quan s'acaben els tiquets s'han acabat.
Molt bé. Més coses sobre el casal?
Bueno, de moment ara no. No avancem coses.
Ho deixem per la propera setmana.
Ah, exacte, sí.
Nosaltres avui posarem una cançó que, vaja, si diu molt amb la data d'avui, que és el dia de Santa Llúcia. I el cantarà, doncs, d'una gravació antiga, a l'Emili Vendrell. A l'Emili Vendrell, pare, o sigui, el que va començar la saga, perquè llavors també va cantar el seu fill. I els dos, doncs, ja no hi són, van desaparèixer, no? És llei de vida. Es cantarà, doncs, els romans de Santa Llúcia.
Que
allò que diu, per què vull a Santa Llúcia? Ell ho fa millor que jo.
Per què vull a Santa Llúcia, dia de l'any gloriós? pels vols de la plaça nova rondava amb la meva amor. Anem tots dos a la fira, amiga, anem-hi de jorn, que una mica de muntanya alegri nostra tristor. Comprarem grapats de Montse i una enramada d'arbós i una blanca molinera i una ovella i un pastor. Ho posarem a migdia dins el nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos. Una mica de muntanya ens faci el menjar més dolç, perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós. Tals paraules m'acudien quan he vist la meva mort.
Bé, nosaltres, doncs, com hem dit, que avui aquí hi hauria la Míriam Movilla. Benvinguda, Míriam.
Bon dia.
I també ben acompanyada del Josep Maria. Bé, bon dia.
Bon dia, bon
dia. I moltes gràcies per venir i per acceptar estar en aquest programa, que és la Carpeta de l'Avi, que va dedicada essencialment, no únicament, però essencialment a la gent, doncs, gran, perquè és un programa del Casal Catalunya. Benvinguts. A tu, Míriam, ja havíem tingut una altra vegada aquí.
Sí, sí, fa uns mesos ja em vau convidar, o ens vau convidar a la nostra entitat, a Suport Castellà, per parlar sobre salut mental, que és del que sabem parlar. I bueno, molt agraïdes de que sempre, doncs, tingueu aquest interès, no?, sobre un tema tan essencial, com sempre diem, al llarg de tota la vida, no?
Fem una mica d'història. Com va començar el Suport Castellà? Quins van ser els seus inicis?
Bueno, Suport Castellà va començar amb un grup, arrel de la necessitat d'un grup de famílies que tenien, doncs, convivien, doncs, amb una persona que tenia un diagnòstic de salut mental.
Sí.
Llavors, una problemàtica que evidentment afectava la convivència i també una mica per la necessitat de lluitar pels drets d'aquestes persones i també de les famílies, no? Drets a nivell sanitari, a nivell social, i es van reunir aquestes necessitats i es va crear l'associació el 1998. Ara farà, doncs, 26 anys.
Déu-n'hi-do, ja fa temps que va començar.
Sí, sí. I bueno, arrel d'això, doncs, es van anar podent presentar projectes i programes i obrir serveis per poder satisfer, doncs, part d'aquestes necessitats que es tenen.
És una feina encomiable. I com va ser l'acollida d'aquí, de Castellà, per part de la gent afectada, diguéssim?
Jo fa 21 anys, no estic des dels inicis de l'associació en si, però sí que et puc comentar que al principi de tot sí que costava una miqueta el sortir de casa i el deixar-se veure com una persona o com una família que tenia una persona amb problemàtica de salut mental. Això, al principi, bueno, hi havia molt més estigma, allò de no vull que em tatxin de boig, no? Directament.
Clar, sí,
era un estigma negatiu. I per sort, mica en mica, conforme passen els anys i es van fent actuacions i es va normalitzant això de la salut mental i es va, doncs, ampliant l'espectre, no? Perquè
sí,
salut mental, jo sempre ho diem, no és només, no només afecta a les persones que tenen una problemàtica de salut mental, sinó que ens afecta a totes les persones. Quan el ventall de persones afectades es fa més ampli, doncs la normalització i la lluita contra l'estigma és més fàcil.
Clar, sí, sí.
Clar.
Quin és el paper que va tindre el Club Social creat com tu has dit, el 2003, si no recordo malament, en la vida de les persones amb diagnòstics de trastorns mentals.
Bueno, l'objectiu principal del club és poder assolir una inclusió social.
Sí.
No? De fet, en el club social, doncs una miqueta com es fa en el casal dels avis, no? A través d'activitats i de posar-nos en contacte, no? Les persones, doncs, i fent coses que ens agraden i ens aporten aquest benestar, no? d'estar bé, doncs podem trencar amb moltes pors, amb molts estigmes, trencar amb l'aïllament, que també ens passa amb la població gran i també passa amb la població afectada per una problemàtica de salut mental, no? Que de vegades doncs, ens recluïm a casa, ens costa sortir, no?
Creus que hi ha, diguéssim, en aquests últims anys, una acceptació més gran de que una malaltia mental és una malaltia més? Em refereixo de que, per exemple, si a un li fa mal una espatlla, va al metge, si a un li fa mal el fetge també, però en canvi això d'una malaltia, diguéssim, del cap, sembla que hi hagi encara aquest estigma, però també sembla que últimament la cosa ha millorat bastant a nivell social.
Si més no, el que s'ha aconseguit és que es parli més i que es parli més obertament i que les persones que han passat, estan passant o podem passar per una problemàtica d'aquest tipus, doncs tinguem menys por a dir-ho i a expressar-ho. També és cert que bueno, passa algunes vegades que la pròpia persona li costa a veure's a si mateixa com que allò que t'està passant, aquell malestar que tens, és un malestar emocional i és un malestar que es pot tractar amb uns especialistes. De vegades aquesta autoconsciència de que estàs passant per una problemàtica de salut mental costa de que es doni. No? Llavors, aquí tornem també amb el que habitualment comentem des de la nostra entitat, és superimportant l'entorn, el
sí.
Recolzament de la família, el recolzament de les amistats, si estàs en un àmbit laboral, doncs dels companys de feina, no? que puguin donar aquesta facilitat per parlar sobre temes de salut mental, per preguntar a la persona com et trobes, escolta, no et veig bé, deixar de tenir por també de preguntar i de dir, quan veiem que una persona ho està passant malament, poder dir-li, poder preguntar-li, perquè potser és això el que es necessita per obrir camí, no? Per treure el tap i obrir camí cap a la recuperació.
Sí. Jo volia dir una cosa, preguntar una cosa. Hi ha persones que es troben malament i els hi fa por d'acostar-se amb una associació d'aquestes. Fins i tot estan treballant i quan van a demanar feina ja no diuen que tenen aquest trastorn, que tenen doncs, aquesta dificultat, no? Llavors seria bo doncs, que les empreses o on sigui, que aquestes persones treballen, que tenen por de dir perquè igual llavors no els volen a treballar, els van a demanar feina i si veuen que tenen aquest trastorn, no? Doncs llavors, esclar, els dificulta més el poder treballar, no? Llavors, això jo penso que associació i empreses tindrien d'estar una miqueta més...
Coordinats.
Sí, perquè no, perquè aquesta persona tingui doncs, aquesta dificultat, no vol dir que no pugui treballar.
I tant. De fet, el lema d'aquest any del Dia Mundial de la Salut Mental ha estat la salut mental a l'entorn laboral, no? Llavors, sí que... S'ha de lluitar per aconseguir serveis que estiguin adaptats i que tinguin com a objectiu la inclusió laboral de persones amb diagnòstic de salut mental, però també s'ha de treballar per sensibilitzar a les empreses, per sensibilitzar aquest món empresarial i de negocis i laboral per poder donar aquests espais i aquestes facilitats també que una persona no tingui por d'agafar una baixa perquè està estressada o de manifestar, estic estressada, necessito un recolzament durant aquest temps perquè ho estic passant malament. Això no vol dir que no siguis capaç de la teva feina. Simplement que necessites doncs, un reforç en un moment, en un període determinat en el qual doncs, estaràs passant per un tractament, una teràpia, i superada aquesta problemàtica, que també es pot superar, doncs tornaràs a poder tirar.
Hi ha demanda de pisos subvencionats, escola de família, que contribueixin al benestar dels usuaris?
A la nostra associació també gestionem un pis que actualment està ocupat per una persona amb problemàtica i és un pis doncs, amb una supervisió o amb un recolzament d'un equip de dues treballadores que van una vegada a la setmana. La persona viu de manera autònoma i sí que es fa aquest seguiment. Llavors també tenim un grup de suport a les famílies, que és molt important també, el que comentàvem abans, no? Que l'entorn familiar doncs, ha de poder també tenir el seu espai per poder tractar les seves pors i les seves, no? I poder també formar-se per poder donar un bon recolzament al que es necessita, no? En cada moment. I això també ho tenim des de l'associació, és un servei també d'atenció al SAFE, del servei d'atenció a les famílies, portat per la treballadora social i el grup de suport que també el porta la treballadora social i la psicòloga de suport també.
Molt bé. Tenim aquí el Josep Maria, que no ens ha dit res fins ara. Benvingut, Josep Maria.
Gràcies. No, jo pensava en el que dèiem abans, que la gent que té una discapacitat o que té algun problema de salut mental no pot anar a feina a dir-ho, com si fa mal l'esquena, tampoc vas a la feina i ho dius. No té per què. Si tingués un grau de discapacitat, sí, perquè llavors de cara a l'empresa té unes subvencions, unes coses que no. Ara, com a salut mental, no hauria de fer por anar i no dir-ho, perquè al principi no és invalidant una cosa per l'altra, ja és feina.
Naturalment, sí, sí. Bé, hi ha, vaja, casos molt evidents a la nostra societat, com és, per exemple, la fageda. La fageda, que és... Abans era el Cristóbal Colón el que ho portava, no el que va a Amèrica. Bé, segurament ell també hi ha anat, però vaja, no és el cas, no? Sinó un tal Cristóbal Colón, doncs, a la fageda, que va ser el creador d'aquesta empresa que dona, doncs, treball a gent amb problemes de tipus mental. I crec que és un gran exemple, perquè a més fan un producte francament bo, diversos productes. Mm-hmm. Des d'aquí aprofitem per fer-los publicitat. Sí.
Treballant amb molta qualitat, qualitat de producte i qualitat humana, que és el més important.
I tant que sí. No? Sí, sí.
Llavors, nosaltres també tenim a l'associació, al Servei de Club Social, que fem diferents activitats i de les quals doncs, sí. El Josep Maria poder ens pot explicar.
Sí, aquí el Club de Suport Castellà ens hem d'apuntar o ens anem referits des d'un altre centre fins aquí. I llavors aquí què fem? Doncs tenim com si fos a l'escola un quadrant, no? Dilluns hi ha aquestes coses, dimarts aquestes altres, a diferents hores. No vol dir que hagis de fer tot, sinó que a les que et vegis d'acord.
Són propostes que es fan de cara...
A dintre del grup.
Per
exemple, el dilluns hi ha lectura, el club de lectura.
Vale? Ah, molt bé.
Els divendres, un debat. Després, els dimarts, hi ha una assemblea, una preparació per ràdio, perquè tenim un podcast mensual que veiem aquí
sí,
al revés, a mi de més.
Ens consta que és així i us hem escoltat. Sí,
sí. I hi ha també un control de música, per exemple, anem a fer percussió, tindrem un concert al principi a l'Alcabot, si no ho veig malament, el dia 9, amb altra gent, però allà també, doncs, també hi serem, és a dir, que fem moltes coses. Però coses físiques, ja per jugar a bàsquet, per jugar a ping-pong, a tennis, a pàdel, vale? O a atletisme. Són molt variades les coses i està molt bé, perquè mentre estàs aquí, el cap no el tens en un altre lloc, el tens aquí.
Exacte.
Ja està.
Sí, sí, jo crec que això és molt important, no? Perquè és una manera, com es podria dir vulgarment, esvergir-se una miqueta del jo aquest que a vegades ens aclapara, no? En canvi, quan fem una activitat d'aquest caire, possiblement doncs, ja estem en l'aquí i a l'ara, que és important, no?
Això mateix. De vegades, si no mantenim la ment ocupada, doncs ens venen aquests pensaments negatius automàtics, no? que són els que fan perdurar més la problemàtica o li donen més importància de la que realment li hauríem de donar, no? O li hauríem de permetre.
Animaríeu a la gent que encara no s'ha acostat en aquests grups que s'hi acostessin sense por?
I tant. I tant, nosaltres...
Perquè hi ha molta gent que creieu que encara no s'hi ha acostat en el suport castellà?
Segurament. El que passa que sempre hem de també acceptar nosaltres el ritme de cada persona, no? Llavors, quan la persona...
Potser encara no és el moment, no?
Això, perfecte. Ho has dit perfecte. Bueno, quan sigui el moment, doncs la persona ja s'acostarà. Sí. De vegades venen, s'informen i no es comença. I més endavant, com que ja ens coneixen, doncs ja venen més fàcilment.
Tindríem de fer una miqueta de que vinguessin amb ells, per exemple, allà al casal, que hi ha moltes activitats. I llavors també...
Activitats conjuntes, oi?
Sí.
Doncs es podria fer,
sí.
I tant.
Això podríem quedar i llavors doncs, que també doncs, un dia...
Ens hem de coordinar, sí, i tant.
Sí, llavors això aniria molt bé també per tothom.
I tant,
per
i
tothom,
tant, sí.
No només per persones així amb aquesta discapacitat, sinó també amb altra gent que... Vull dir,
que tenim les facultats mentals plenes, bé. Si és que algú les tenim plenes.
Si és que algú les té.
Sí. Perquè, aviam, en el fons, tots tenim alguna neura.
Sí, oi? Segur.
El que passa que el problema està quan la neura aquesta es dispara més del compte.
Sí, també, també.
Perquè centrar-se del tot, jo crec que no ho estem ningú.
Però bueno...
Trobar l'equilibri és complicat.
Jo crec que sí.
És necessari buscar-lo, per això. Llavors, sí. entre els professionals, la família i l'ocupació i l'esforç propi, oi?, de què fa la persona, doncs es pot trobar, es pot anar camí de.
I llavors, penso que la gent no s'acosta a vegades per desconeixement, a vegades perquè no ens dona la gana, i no vull anar allà per tres o deu abans, pensarà que estic boig,
sí,
però no és el cas. I alguns per desconeixement, jo per tu.
Doncs bé, des d'aquí animem aquella gent que està a la frontera de venir i no venir, que faci un pas endavant i vingui, no?
I tant, moltes gràcies per la crida.
No, ara posarem una miqueta de música, però hi tornarem, d'aquí una mica. Escoltarem una cançó, doncs, Fem Poble, amb els Bufanúvols i amb una jota. Bé, quan hem dit doncs, fem poble, perquè els Bufanúvols és un grup d'aquí, un grup d'animació que us recomanem sempre perquè ens ajuda doncs, a animar-nos una mica i passar doncs, una festa agradable sempre amb la seva música i els seus balls. Des d'aquí una forta salutació als Bufanúvols. Doncs nosaltres continuem parlant d'aquest suport castellà i com hem dit tenim la Míriam que ja ens ha parlat bastant sobre aquesta entitat i també el Josep Maria que tenim avui també el plaer de tenir al costat nostre. Míriam, quins són els problemes o dificultats més grans que ha trobat, diguéssim, el suport castellà per tirar endavant les seves tasques?
Bueno, són al llarg de la vida, ara em feia una senyal de Montse, i és veritat, ella ho coneix també molt bé. Al llarg de la vida de suport castellà, doncs ens hem anat trobant diferents dificultats, és veritat, i la principal que ens hem trobat és el finançament, no? Hem tingut èpoques molt dolentes en aquest sentit, en les que hem patit molt, i en les que gràcies al moviment de la societat, no? dels veïns, del poble de Castellà, doncs se'ns ha fet una ajuda econòmica, una recol·lecta. Vam fer una marató, recordo, amb la Montserrat l'any...
Sí,
ja no me'n recordo l'any
que
era.
Però de tota manera col·laborem cada any amb la tómbola.
Sí, perfecte. Tenim les castanyeres del poble que també s'organitzen, sí. I ens recullen i recapten uns quants dinerons, i bueno, i després doncs les subvencions que podem optar, les persones associades que també paguen la seva quota, tot això doncs ens va bé. A nivell econòmic no és una cosa que
sigui exclusiva.
Bueno, no és una cosa que sigui exclusiva de suport castellà. Totes les entitats socials estem igual.
Necessiteu més diners, segur.
Sí, segur. Necessitem
més
diners.
No sé per què m'ho pensava.
No descobro Amèrica. Llavors, bueno, clar, una cosa va de la mà de l'altra, no? També hi ha tot un moviment de les persones treballadores de l'àmbit social que estan reclamant millors condicions laborals. I aprofito aquest espai doncs, per posar-ho també sobre la taula i que es pugui començar a parlar també que les condicions laborals de les persones que ens hi dediquem al tercer sector, no només a salut mental, sinó a l'atenció a la discapacitat, a l'atenció a les drogodependències, en molts àmbits, en residències de gent gran, etc., que tothom doncs sap que sense aquesta feina social doncs la societat aniria amb més carències, doncs moltes vegades es tira més de la vocació de les persones que ens hi dediquem i no es reconeix tant a nivell de salaris i de condicions laborals. No?
Perquè quantes persones us hi dediqueu actualment?
Nosaltres a Suport Castellà estem contractades 5 persones. I aquest és un dels altres obstacles que m'agradaria també fer un reconeixement que Suport Castellà tira endavant també gràcies al voluntariat, gràcies a la quantitat de voluntaris, de persones voluntàries que tenim, que ens regalen el seu temps, el seu saber, i col·laboren doncs, per fer diferents activitats o per fins i tot gestionar l'entitat. No? La presidenta de l'associació porta doncs, des dels seus inicis i és voluntària totalment, no cobra res. I de feina n'hi ha molta. No? Llavors tenim sort d'això. No? Per tant, tot va lligat, no?, amb el finançament. Si hi hagués un finançament en condicions, potser no hauríem de dependre tant de la feina voluntària.
Ja, clar, lògic.
No? Llavors, que és important, és un valor afegit, però no hauria de ser més que un valor afegit. No hauríem de dependre d'això. I, bueno, més obstacles, doncs l'obstacle que comentàvem abans de l'estigma, no?, en la comunitat i també de l'autoestigma, no?, del fet de trencar amb aquesta por de que se'm reconegui com una persona amb unes necessitats especials i que vaig a un servei específic de salut mental, no? També al llarg d'aquests 21 anys del Club Obert, doncs també hem trobat aquest obstacle.
Dintre de les malalties mentals hi ha moltes que s'associen a la drogadicció. És el cas d'algunes persones que tinguin aquesta problemàtica?
A veure, sí que és cert que alguna drogodependència o algun abús de tòxic pot comportar un inici o pot...
desencadenar, potser.
Sí, pot desencadenar doncs, una problemàtica de salut mental, però el cert és que no té per què. Llavors també és un perill igualar el consum de tòxics amb malaltia mental, no?
Sí, aquí la gent de salut mental és una cosa. Drogadicions, en principi, és una altra.
Eh? Ja.
Jo vinc del Taulí. Llavors ja hi havia sales separades, drogadependència, perquè tenen que tenir més cuidados, perquè poden ser més violents, perquè no és el mateix tractament que salut mental. Si solventa la dependència, llavors sí que potser, o no, venen a salut mental.
Ja. Però són dues coses diferents, diguéssim.
Sí, estàvem una costat de l'altra, una porta que no es podia obrir, però que sí que era... Dependents o dependents d'una banda, o toxicòmens, és igual, i a l'altra banda salut mental. Salut mental de qualsevol tipus. Que no n'hi ha una, n'hi ha 25.000. Però cadascú estava allà amb la seva cosa. Però bueno, es tractaven bé.
Està molt relacionat, perquè de vegades doncs, el malestar i el patiment emocional doncs, et pot portar a una desesperació i aquesta desesperació pot portar a un consum i llavors ja la problemàtica es fa més greu encara, no?
La demanda de diferents, diguéssim, opcions o diferents tractaments ha sigut diferent al llarg dels anys? O sigui, de quan vau començar ara hi ha hagut unes evolucions en quant a aquestes necessitats?
Necessitats de tractament a nivell...
Sí, necessitats de tractament o de recolzament, diguéssim, de com vau començar, de quan es va començar ara, ha evolucionat això? Hi ha més demanda?
El que estem veient és que potser abans sí que havíem de trencar més o de lluitar més contra l'aïllament a domicili, el que comentava abans, que costava sortir de casa, costava, no? Doncs havíem d'aconseguir que la persona vingués físicament al club i últimament el que estem veient és més aquesta necessitat de seguiment individualitzat, que les activitats que es fan en grup són molt importants, però a banda d'això sí que aquest recolzament, aquest suport emocional que poden rebre a nivell individual per part del servei, doncs és potser el que més es demanda últimament.
Sí, sí. Bé, nosaltres avui, doncs, aquí en el programa aquest, la carpeta de l'avi, doncs avui hem tocat un tema molt delicat. Estem tocant un tema molt delicat, com és el de la salut mental, i un tema encara tabú a la societat. I abans ja n'hem parlat una mica d'aquest tema, però és cert que la societat potser no està del tot preparada per donar suport, valgui la redundància, vosaltres dieu suport castellà, donar suport a totes aquelles persones que tenen una problemàtica de salut mental i veure que la salut mental és una salut com la qualsevol altre òrgan del cos. No està dissociada la ment de la resta del cos. Som tot uns. I a vegades, possiblement, les coses que afecten al cos també poden repercutir en el resta. Les coses que afecten el cap poden repercutir en el cos, a la resta del cos. O sigui, pot fer mal l'estómac, potser perquè tenim pensaments doncs, no gaire positius. És possible, això, no? Vull dir...
I tant. Sí, està... Bueno, és que som un, no? O sigui, som un organisme. Llavors, les emocions, els sentiments es manifesten, no? S'han de treure. Si no s'expressen verbalment, doncs s'expressen d'una altra manera i potser doncs s'expressen amb tensions musculars o amb malestars d'estómac, com comentaves, no?
Ansietat, per exemple, hi ha molts episodis i llavors hi ha gent que els agafa molt fort i llavors és quan s'han d'estar controlats. Però l'ansietat és una cosa que funciona, no funciona, sincerament, que apareix molt.
Ha col·laborat molt positivament els medicaments, els nous medicaments per tractar aquest tipus d'enfermetat. Ja sé que parlar d'enfermetat mental és parlar d'un sac de coses que poden passar, no?, en el nostre ment, però últimament ha avançat, diguéssim, la farmacologia amb aquest tema.
Ha avançat molt, i llavors el que hi ha són psicòlegs i psiquiatres que tenen controlat, i tots tenim una medicació, però diferent, perquè una persona pot anar-li bé una medicació i a la altra no. Potser amb una persona té una discapacitat, la que sigui, i una altra no. Llavors van jugant. I potser, a més, tinc al·lèrgia amb algun medicament. Bueno, els psiquiatres van provant. Que aquest no va bé, provem un altre. Tenen més paciència que ningú per anar tractant.
Això és veritat, perquè també una persona que hagi passat una malaltia, per dir alguna cosa, i cau en una depressió, és el que tu dius, que depèn de quina persona, depèn quin tractament li va bé i depèn quin tractament no li va bé. Vull dir que, esclar, vull dir, això és molt...
Es van mirant, sí. Això no ha fet res, fem un altre, això no ha fet res.
Exacte.
O això te'l poso una dosi i te la pujo, te la baixo. Van jugant fins que fan el clic i ja tenim solventat.
Sí.
Però ha avançat, no, últimament, la farmacologia amb aquests temes?
Bueno, s'ha avançat en investigació i han sortit fàrmacs potser amb uns efectes secundaris menors o que no són tan invalidants per la persona, però és el que comentaven tant la Montse com el Josep Maria, que és molt personalitzat, no? O sigui, en aquest cas el metge psiquiatre doncs ha de ser capaç, juntament amb la persona, que és superimportant, no?, fer un equip amb el pacient per trobar el tractament individualitzat que aquella persona li funciona, perquè els tractaments o els medicaments poden ser genèrics, no?, i els efectes secundaris que pot tenir en una persona són diferents dels que pot tenir en una altra, no? Llavors la persona ha de dir molt, té molt a dir aquí, i el psiquiatre, la psiquiatra que l'atengui, doncs l'ha d'escoltar.
Per això diuen que últimament que aquí, en el nostre país, la gent s'automedica molt, i també no només per l'estómac, com pugui ser l'omeplazol, etc., sinó amb fàrmacs doncs, que són, vaja, per la ment, com pugui ser el Prozac, com pugui ser molts altres medicaments, no, benzodiazepines, que, segons es diu, es fa un abús, perquè la gent té tendència a automedicar-se en comptes potser d'anar amb un especialista.
Sí, això sí. La idea és que tothom vagi amb la seva medicació, perquè si no... No, i t'han provat una cosa, el mateix psiquiatre te la canvia, o parlant amb el psicòleg diu, no, és que aquest home, aquesta dona té, va per aquí, aquesta malaltia, i el psiquiatre diu, per això li donaré una altra cosa, i anar canviant, i toca anar per trobar el punt.
Lo que
i de vegades cost... de vegades el que passa és que medicalitzem l'emoció, no?, i l'emoció s'ha de viure. Per tant, aquí sí que, no?, s'ha d'anar també amb molt cuidado, per això la importància, com comentava el Josep Maria, de que sigui l'especialista qui decideixi, no qui decideixi, sinó qui proposi, qui investigui sobre quin tractament li va bé a aquella persona en concret, perquè de vegades, si depèn de nosaltres, doncs clar, no volem sentir emocions negatives, no? Llavors, si tinc una pastilla que em fa que no la tingui o que no la senti, doncs és molt temptador, no?, si més no. Per tant, bueno, de vegades hem de fer també aquest exercici d'acceptació de que som, del que som persones amb una ment, amb un cor, per tant, amb una emoció i una paraula que podem expressar i podem dir que també ens pot ajudar molt, parlar sana, això no ho hem d'oblidar, i bueno, i amb un entorn que ens pot ajudar.
Sabem que, vaja, la farmàcia no dona així d'entrada productes, o sigui, fàrmacs que puguin ser perjudicials amb aquest tema. O sigui, he dit abans, les benzodiazepines no es dispensen, diguéssim, de venda al públic en general, sinó que tenen que anar amb una recepta mèdica. Ara bé, malgrat tot, sembla que sí que hi ha una molta gent que està molt, diguéssim, medicalitzada, possiblement massa, perquè es diu que, ja he dit abans, que en el nostre país la gent pren moltes pastilles, no només per aquests temes, sinó per molts altres també, i potser s'hauria de, vaja, racionalitzar una mica el tema. Ara bé, sí, ara bé, hi ha la suficient atenció per part de la Seguretat Social davant d'aquest tipus d'enfermetats mentals?
No.
Contundentment no.
Vaja. O sigui, no, ja es necessiten més recursos, sempre es necessiten més recursos. El que comentaves de la medicalització, no? Si tu vas amb un mal d'esquena, no?, amb un lumbago, no?, doncs et donen diazepam, no?, el teu metge, i potser el que necessites amb una sobrecàrrega és un fisio, no? Què passa? Exacte. Que això és més car, això no entra per la Seguretat Social perquè té un cost més elevat i requereix també més temps, no? Prendre's una pastilla té un efecte més ràpid que no pas desplaçar-te, anar al fisio, estar-te la mitja hora de massatge, no? O sigui,
clar,
que
és més car, sí.
És més car, i llavors no sé, tenim també aquesta tendència.
A la farmàcia no sé si li donarem pastilles a qualsevol sense recepta.
No, però n'hi ha moltes que no sé com es deuen aconseguir, perquè
sí,
no és el cas, no? Però vaja, que hi ha molta gent que pren moltes coses i probablement seria innecessari, o bé prendre aquelles coses, com heu dit abans, Josep Maria, has dit que fetes una mica mida, de que controlar, si això no et va bé, donem una altra cosa, però com has dit tu, Miriam, la Seguretat Social doncs disposa de pocs mitjans encara per assolir aquesta realitat social que tenim.
I que fan el que poden, els especialistes.
No ho dubto. Segur que no és un problema dels metges. És un problema de que hi hauria d'haver-hi més especialistes sobre el tema.
Jo penso també que és sobre la persona, perquè, és clar, a vegades diu, ui, em fa mal aquí. I hi ha una companya o un company que li diu, mira, pren-te això, que a mi em va molt bé, i això no ho tindríem de fer-ho.
No. Montse, no prenguis, ho dic a la Montse, aquesta que no està aquí, que no prengui tant Voltaren, no?, i que vagi un fisio, vull dir.
Jo, principalment, soc molt reàcia amb els medicaments, molt. Vull dir, tinc de trobar molt, molt malament per prendre una pastilla, perquè soc molt reàcia, de sempre.
Però deu ser l'única, perquè normalment tots estem bastant medicats.
Sí, estem bastant medicats, però sota la d'això del metge.
Sí, sí.
Aviam, no pots agafar i anar a la farmàcia dient fa mal aquí, aviam que et dones.
No, però a la farmàcia hi ha certs medicaments,
clar,
com
he
dit abans,
que
ja no els don, perquè
sí,
tenen que anar amb recepta mèdica,
sí,
no?
Sí,
recepta metge. I, bueno.
No, però sol passar això, que sí que sol passar. Mira, pren-te això perquè a mi em va molt bé.
Sí, sí.
Per salut mental això no té per què passar. Per mal d'esquena sí que et diré, mira, això, per l'altre no. Perquè...
I pren-te una aspirina, per exemple, que aquesta sí que és de venta lliure. Encara que si avui fessin una... es tingués que legalitzar l'aspirina, possiblement tindria més problemes, però, clar, qui treu l'aspirina quan té més de 100 anys? Vull dir, encara que l'aspirina pot donar una úlcera d'estómac, una aspirina, sobretot si la prens en dejú.
Sí.
Però bé, ens n'hem anat en el terreny mèdic,
sí,
i no, potser no és el nostre terreny.
No és el nostre camp, no.
Quines són les coses que vosaltres demanaríeu a curt o llarg plaç de cara al suport castellà? O sigui, ja que aprofitant que ens han canviat l'alcalde, tenim una alcaldessa...
Encara no ens l'han canviat.
Ens la canviaran.
Ens la canviaran.
Jo dono per fet, ja. Doncs, què és el que demanaríeu per tenir més recolzament, diguéssim, en aquest cas municipal?
Bueno, a nivell municipal, la veritat és que sempre se'ns ha tingut molt en compte. No ens podem queixar. Però bueno, per demanar, pues, mira, més subvencions, com dèiem abans, no? Que ens ajudés a millorar la situació de tota l'entitat i bueno, de l'equip de professionals també, ja la pas, aquí lo dejo, i poca cosa més, o sigui, Bueno, poca cosa més no. Mira, ara em ve al cap una demanda.
Home,
és perillós,
que, eh? Aprofitant que ve Reis, oi?
És perillós, l'Oscar. Farem la carta de Reis, Josep Maria.
Ah, clar, dona.
Demanem que pugui haver-hi en el poble un centre cívic en el qual les entitats socials puguem fer activitats i puguem tenir un lloc amb sales grans on puguem trobar-nos i fer doncs, no? Que de vegades doncs, estem fent percussió a la nostra sala que no hi cabem, per fer una festeta gran, doncs no tenim espai.
És el problema de tothom.
Costa, per això dic, necessitem un centre cívic. No? Pues vinga, demanem.
Tu, Montse de Silva, segur que t'hi apuntes.
Jo sí.
Sí, ho sabia.
Sí, sí, jo sí.
O sigui, demaneu més...
Ens falta espai a tothom.
Un poble que té fàbriques o exfàbriques amb unes naus impressionants i que crec que podrien servir per fer aquests espais.
Estan plenes.
Ho deixo córrer.
Estan plenes.
No, però n'hi ha unes més avall, oi, que em sembla que estan abandonades. Per allà, allò dels Pollasses anant cap a Terrassa, a mà esquerra, allà n'hi ha... Unes naus impressionants.
Bueno, ara també estan arreglant també una casa d'aquestes que havien pertanès, eren de la Tolrà, i allà també ho estan arreglant. No sé per quina entitat ho fan, la veritat, però l'estan arreglant, vull dir, tota la casa aquella, que són molt grans aquelles cases. Vull dir, doncs vosaltres demaneu.
Que per demanar no quedi.
Sí.
No, això mateix.
Bé, doncs, escolta, ens ha agradat molt que estigueu aquí i que hagueu pogut explicar tot el que feu, que és encomiable la labor que esteu fent, i animau-vos a que continueu amb aquests ànims que ens heu demostrat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Miriam, moltes gràcies, Josep Maria,
gràcies.
Per estar aquí. I bé, nosaltres posarem una mica més de música perquè està a punt d'acabar el programa, però aquest programa acabarà bé, ja veureu. Sí, sí. Escoltarem en Raimon amb L'única seguretat.
L'única seguretat, l'arrelament dels meus dubtes, ve potent quan tu te'n vas, tant si t'ho creus com si dubtes. Content tornaria a ser el xiquet que va jugant absent pel mig del carrer, d'aquell meu carrer d'abans, carrer on jugàvem tots, els més menuts i els més grans, carrer de terra i de pols, que així era el carrer blanc. Tinc necessitat d'amor cada dia al meu costat, de saber que tu em fas cas i que no et perdré cantant, que el treball quotidià de trobar unes paraules que diguen exacte i clar el que jo sent junt amb altres, no vull que em puga trencar el goig d'haver-te trobat un dia fa ja molts anys a la ciutat bruta i plana. Octubre em porta records que si estic sol em fan mal. El temps rosega constant els millors anhels del cor. Com sempre que vas al lloc on et varen fer possible, jo t'escric una cançó que es pot ser incomprensible. L'única seguretat, l'arrelament dels meus dubtes, ve potent quan tu te'n vas, tant si tu ho creus com si dubtes.
Bé, nosaltres, doncs, el programa s'acaba, però com sempre s'acabarà bé.
Eh?
Hem sentit el Raimon amb aquesta cançó, l'última, l'única seguretat. Bé, com sempre, doncs, amb aquests missatges forts i durosos que tens, Raimon. Montse,
bueno,
escolta, que aviat doncs, serem sí. Nadal, eh?
Sí, sí, i tant. Vull dir, escolta, amb el casal esteu tots convidats, si voleu venir. Vull dir, ja comencem ara.
Això dels
ja.
Dos convidats ho dius a tots els escoltes? Perquè, clar, o a la gent que està a l'estudi, per parlem-ne, perquè si venen tots,
mira,
sí que ens farà falta més espai.
No,
eh?
I és que ja ens fa falta, però, bueno, vull dir, ni que sigui de cantó, però no, i tothom hi cabem, eh? I, bueno, vull dir, doncs, podeu venir tots, esteu convidats, i els aquí de la ràdio també, eh?
El Carlos,
si voleu venir
el
a fer el
pica-pica, sí.
Pica, bueno, podeu venir sempre, però si voleu venir a fer el pica-pica és a les 5 de la tarda. El dia 22, pastorets, i el dia 23, el prenadal. Vale.
Tu t'has fixat que el Carlos...
A menjar.
Està una mica...
Fet així, a menjar.
Que el Carlos està una mica groc.
El què?
Sí, està una mica groc el Carlos.
Sí? Bueno, sí. Això és perquè està
no,
a través
no,
de...
No us n'has anat pas a Xina, tu. Em sembla que te l'he encertat. No sé, els ulls se't posen també...
Això és el vidre.
Això és de tant menjar arròs.
T'has tallat els ara. Cabells, oi que t'has tallat els cabells?
Ja, veus? Jo em veia
clar,
coses
veus,
diferents.
Veus, veus,
sí, clar. Sí. Doncs bé, nosaltres el programa s'acaba i, com sempre, doncs, donem les gràcies als que ens han estat aquí, a la Míriam, al Josep Maria, Montse de Silva, que és habitual del programa, a la Montse Alsina, que el divendres que ve estarà amb tots nosaltres, i, bé, al Carlos Lacegui i que us parla Òscar Cardona. Fins al proper programa, amics.